Bé, bona nit a tots. Saludo a vostè en Pere i als altres estudiants, diguem-ne, o els que segueixen aquest curs. I especialment agraeixo la intervenció de la Roser Fornell i des de la gent de Tarragona, de l'Institut, que estan donant suport tècnic amb aquesta retransmissió. Un servidor se m'ha demanat que parli sobre el regne de Déu. Ho faré, si Déu vol, durant una estona, i després, com que és un tema prou interessant i prou atractiu, hi haurà segurament preguntes i podrem acabar d'explicar i d'aixetar una mica alguns aspectes del tema. La primera cosa que volia dir és que el tema té dues parts. Primer, parlant sobre el regne i els seus signes, els signes del regne, el regne i els seus signes, i després parlaré del regne i els seus criteris. O sigui, dient-ho d'una altra manera, el regne com a presència i força de Déu en el món, aquesta és la primera part, i la segona, el regne com a principi d'actuació del qui s'hi apunta, del qui entra, del qui vol seguir-lo, del qui vol anar d'acord amb el missatge de Jesús. Aleshores, per què Jesús fa servir la paraula regne de Déu? Perquè aquesta expressió, al seu temps, indicava l'arribada als últims temps de Déu com a rei tot poderós, com a jutge incontestable de la història humana. I per tant, parlar del regne de Déu era una terminologia que la gent entenia i sabia exactament què volia dir. Nosaltres no ho sabem tant. I, de fet, per entendre què vol dir el regne de Déu, hem de recórrer a una paràfrasi, a una invertida. En Déu que regna. Parlar de regne de Déu és parlar de Déu que regna, de Déu que és rei i ho és activament. La seva reialesa, però, no és una reialesa qualsevol, sinó que allò que farà Jesús serà complir de contingut la paraula regnat de Déu. Que Déu regni, què vol dir el missatge de Jesús? Certament que en moltes de les opcions teològiques de l'època, jueves, regne volia dir el Déu totpoderós i victoriós contra els enemics d'Israel que arriba i fa net d'aquests enemics, concretament els romans, que eren els que ocupaven el país des de l'any 63 abans de Crist. Les tropes romanes arriben amb Pompeu i estem parlant de fa doncs, 80 anys llargs. Doncs bé, quan Jesús comença, aquesta és la situació. Molts volen que el regne arribi perquè es declari la victòria d'Israel i del seu Déu contra els seus enemics. Però aquest no és el plantejament de Jesús. El plantejament de Jesús és un altre. No és la victòria de Déu, sinó que la victòria de Déu serà, si de cas, la seva pròpia resurrecció. Aquí sí que hi haurà la victòria de Déu. Però quan Jesús parla del Déu que regna, vol dir del Déu que es fa present i es fa present amb allò que li és més propi, segons la missió que Jesús té de Déu, que és Déu es fa present amb la seva paternitat. Paternitat. Per tant, Déu es fa present com a pare. Com a pare. Aquí hi ha el nus de la qüestió. Per això nosaltres no diem rei nostre que estàs en el cel, o jutge nostre que estàs en el cel, o altíssim que estàs en el cel, sigui santificat el teu nom, ta, 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 sinó que diem pare nostre que estàs en el cel. Naturalment que a l'Antic Testament la paraula pare aplicada a Déu ja existeix, però és una més entre les moltes. En canvi, en Jesús de Natzaret, en el seu missatge, La paraula pare serveix per omplir de contingut el missatge del regne. Diem regnat de Déu, és el Déu que regna. Quin Déu es posa a regnar? El Déu que és pare de tots i de totes. I aquí hi ha una diferència fonamental, perquè en el món antic tothom creia en Déu, però tothom creia en el seu Déu. Hi havia els déus grecs, els déus egipcis, els déus babilonis, els déus perses, els déus ibèrics, els déus de la Gàlia, és igual, podrem anar seguint, els déus fenicis. I després els cultes, el culte Mitra, el culte Isis, el culte Cibeles, els cultes mistèrics. Déu era, la divinitat era present arreu, arreu. Però cada poble tenia el seu Déu. El Déu d'Israel és un Déu. I aquest Déu és poderós. I Israel diu, el nostre Déu és el primer de tots, és el més fort de tots. I és així, però esclar, els altres també tenen les seves, diguem-ne, reclamacions a fer. I Júpiter també diu que és un Déu poderós. I Isis també ho diu. Per tant, una deessa en aquest cas. Per tant, aquí hi ha una qüestió, que és que l'omnipotència es declina en termes de misericòrdia. L'omnipotència de Déu es declina, es va anant explicant, es va anant desenvolupant, en termes de misericòrdia. Dient d'una altra manera, què és el propi de la paternitat de Déu? Allò propi d'un pare és que sent misericòrdia i compassió i amor i afecte gran pels seus fills. I per això, en aquesta paternitat de Déu, hi ha inclosa la seva maternitat. Perquè quan parlem de la paraula misericòrdia, estem parlant de la tendresa de Déu. Expressió molt, molt estimada pel Papa Francesc, la tendresa de Déu. Per tant, aquest és el Déu de Jesús, no? I aleshores, aquest Déu, que és un Déu que té una paternitat misericordiosa, que és un Déu que té una força, té tota la força, és poderós, però poderós per salvar els pobres, poderós per curar els malalts, poderós per estar al costat de les viudes i els orfes. Clar, això fa que aquest Déu tingui una imatge no vindicativa, no de revenja, no de violència, no d'imposició, sinó que és un Déu proper, amic i màximament amorós. Aquí hi ha el punt crucial és aquest. Si s'entén això, ja s'entén tot. Per què? Perquè d'aquí surt tot. És a dir, la imatge de Déu que Jesús predica, que Jesús explica, és la que determina la seva activitat i el per què fa les coses d'una manera i no les fa d'una altra. Per exemple, hi ha un text molt interessant. Hi ha algú que tingui el Nou Testament per aquí? Sí. Aquest xicot, el de la parròquia de Sant Joan. Molt bé. Que busqui Lluc 9, 54, 55, 56, per allà. Llegeix, veuràs. Aprofito per dir que s'ha de fer pràctica de buscar citacions bíbliques.
54, en veure-ho, els deixebles Joan i Jaume digueren: Senyor, voleu que diguem que baixi foc del cel i ens consumeixi? Però ell es va girar i els va renyar i se'n va anar cap a un altre poble.
Gràcies. Ara. Noteu que aquests dos, gràcies, treballen amb una imatge de Déu vindicativa. Resulta que han anat a una població samaritana i no els han volgut acollir. I llavors aquests dos, Jaume i Joan, els fills del tro, els fills del tro, la paraula ja ho diu tot, proposen una solució radical. Diuen, saps de què? Que baixi foc del cel, és a dir, que Déu enviï una bona bola de foc i els consumeixi i no en quedi cap. Bé, això és el que va passar, recordeu, amb els profetes de Baal, no? Que Elies va fer aquella mena d'aposta, dient, bé, a veure qui fa, qui aconsegueix encendre el sacrifici. I llavors els profetes de Baal invocaven el seu Déu perquè fes baixar foc del cel, i no va baixar res, fins que va invocar el Déu d'Israel, i ell va fer baixar foc i ho va rostir tot, i ho va cremar tot, pedres, sacrificis, llenya, no va quedar res. Veieu? O sigui, tenim al darrere aquesta imatge. Ha de baixar foc del cel, és a dir, Déu ha de castigar, Déu ha de eliminar els seus enemics, i Jesús diu no, diu de cap manera, no ens han volgut rebre. Jesús es va girar i els va renyar. És a dir, els va dir no, aquest no és el que viu. Veieu el que volia quan dic imatge de Déu. Això als deixebles els costa molt d'entendre, Els deixebles i a tots, no és que sigui una qüestió històrica, només és una qüestió sempre actual. El deixeble té tendència a pensar que hi ha coses que s'han de resoldre per la via ràpida. I aquí Jesús col·loca el tema d'una altra manera. Per l'altre costat, Jesús és el personatge del món antic al qual s'atribueixen més miracles. 27. Tenim 27 relats de miracle. Hi ha algun taumaturg com Apol·loni de Tiana que se n'hi atribueixen, se n'hi atribueixen 9. Algun altre, 2, 4, però Jesús 27. Què vol dir? Que el regne de Déu es manifesta amb uns signes. No és només una paraula, un dir, és aquí. No és només Jesús que diu el regne de Déu és enmig vostre. El regne de Déu és al vostre abast. Estic ara citant Lluc 11:20 o, per exemple, Lluc 17:21 o Marc 1:15, un altre text d'aquests que diu que el regne és present. No es limita a dir això. Jesús porta un missatge, però això no vol dir que sigui un que parla i prou, sinó que és un que parla i actua. O sigui, la paraula i l'acció són les dues potes del seu missatge. I aquest missatge s'identifica amb el missatger. Tinguem-ho clar, això. Per exemple, no s'hi val a tenir una visió de Jesús només com a missatger, sense tenir en compte el missatge. Per exemple, si una persona digués, jo en tinc prou de sentir-me a prop de Jesús, del Senyor. Ja en tinc prou, no cal que busquem més aquí. Aquest segurament que s'equivocaria, perquè Jesús és indissociable del seu missatge. I el seu missatge té una punta claríssima en els pobres i els malalts. Com ara ens ho diuen molt bé els signes que travessen tot el seu ministeri. 27, 27 és molt, eh? Perquè són 27 casos concrets. No estem dient només que diu Jesús va curar molta gent. Això són afirmacions genèriques. No, aquí estem parlant de relats, després hem de passar-ho pel sedat. Crític, això, eh? Crític vol dir que potser hi ha algun de repetit o doblat, d'acord? Però són molts. I aleshores, aquests signes del regne, aquests miracles, miracle és una paraula que vol dir allò que es fa admirar. Miracolo. Mirar. Allò que es fa admirar, que es fa, que quedes estupefacte al davant d'allò. Moltes vegades es diuen a l'Evangeli que la gent queda estupefacta davant d'allò que Jesús fa. Perquè el miracle és una mena d'expressió de la força de la divinitat. De la divinitat. En aquest cas, en el món antic, els miracles que hi ha en els textos grecs, romans i així, aquests miracles es fan perquè algú invoca un déu, per exemple, Esculapi, no? I diu, Esculapi, déu gran i bo, cura la cama d'aquest pobre home que té una gangrena i no li marxa. Fes que la malura li desaparegui. Tu que ets un déu que té la potència de curar. Tenim l'Esculapi aquell d'Empúries, no? L'heu vist, aquella estàtua que tenen allà dalt, a Empúries? Molt bé, doncs molt bé. A la millor aquell, la gangrena li passava. Però el que havia fet això, el que havia invocat el déu, era un sacerdot d'aquest déu o qui fos que tingués el santuari de les guaricions. Jesús, quan cura, no invoca Déu, només molt rarament. Només hi ha un cas molt clar que invoqui Déu. I encara caldrà veure-ho bé, que és la resurrecció de Llàtzer, de Joan 11, on Jesús, abans de ressuscitar Llàtzer, diu, Pare, et dono gràcies perquè m'has escoltat. Ja sé que sempre m'escoltes, però ho dic per la gent que m'envolta, perquè creguin que tu m'has enviat. Bé, havent dit això, que diem tota la força, Llàtzer, surt a fora. Fixeu-vos que no diu. Llàtzer, en nom de Déu, surt a fora. No ho diu. No diu. Home que han granat, en nom d'Esculapi, queda curat. M'explico? Jesús, ni aquí que hi ha una oració, al moment de cridar perquè es produeixi el miracle, allò que hi ha al damunt de la taula no és la invocació de Déu, sinó l'autoritat de Jesús. No recorre a Déu, no diu, per exemple, nosaltres, quan, bategem, perquè podem bategar tots els aquí presents, segons la normativa de l'Església, en cas de necessitat pot bategar tothom, però això és quan bategem tots, no només els que som capellans. Diu, en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, jo et batejo. No et batejo en nom meu. Jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. I per tant, la força del baptisme no ve de la meva paraula, ve de la invocació del nom de Déu que jo faig, Pare, Fill i Esperit Sant. Que el baptisme és potent, esborra els pecats, neteja la persona, la deixa clara com el dia. Això vol dir que Jesús, quan cura, cura sense invocar Déu i tenint en compte que és el fill de Déu, evidentment. Però sense invocar Déu, perquè hi ha una força. Quan el regne entra a la terra, hi ha una mena d'entrada de la força de Déu en aquest món. I això és molt important en aquest temps de pandèmia, perquè si no, no ens en sortirem d'això. No tenim clara aquest tema de la força de Déu, de la potència de Déu en Jesús i en l'Evangeli de Jesús, que no vol dir no portar mascareta, El que vol dir és que nosaltres no som esclaus de la por, de la por de dir que em contagiaré i tots allàs garrifats. La potència de Déu, la pregària, que és la manera directa de verificar la potència de Déu, això existeix. I en Jesús aquesta paraula forta i potent és la que fa que la gent doncs es curi. Aquest punt doncs és important perquè la persona que es cura, diguem-ne, està posat, la guarició d'algú és passar el límit de les possibilitats humanes. Per exemple, si jo estic al davant d'una persona que té el braç paralitzat des del naixement perquè és on té una minusvalia i el braç no es mou. Recordeu Marc 3, l'home de la mà paralitzada. Llavors, jo què faig? No tinc força. Si allò canvia, si aquell braç es posa a moure's, és perquè hem anat més enllà del límit que tinc, que és el límit de la malaltia. La malaltia és un límit, és una limitació. La malaltia és una limitació. I per tant, si jo venço la malaltia, vaig més enllà del límit. Recordeu aquella botiga que venen roba esportiva, que es diu Nou Límits? Per aquí n'hi ha, no?, de botigues d'aquestes. Nou Límits. Doncs el miracle és això. És un Nou Límits. El que passa és que moltes vegades aquest tema dels límits s'aplica a la vibris humana, Aquests que diuen, sí, perquè jo faig aquest que puja a muntanyes, el Kilian Jornet, no? Que dius, com s'ho fa aquest, per a pujar muntanyes així? Escolta, què és això? No té límits aquest? Li és igual? Aquestes grans travesses que fan ara, etc. Bé, veieu? Som a l'època dels nou límits. Però, nou límits que serveixen perquè un es manifesti com una mena de superheroi. Jesús no en fa heroïcitats quan cura. El que fa és portar la misericòrdia de Déu fins al final de tot. I fer traspassar-li el límit. Aquí hi ha el punt. I aleshores tenim les expulsions de dimonis, tenim les guaricions de malalties, tenim les resurreccions, és a dir, les retorns a la vida, i tenim una altra cosa que són prodigis de tipus còsmic. Per exemple, la tempesta calmada, no? Són quatre classes de miracles, podríem dir. Aleshores, això dels dimonis, els exorcismes, jo voldria dir una cosa sobre això, perquè algú pot dir, bé, això són coses d'una altra època. Jo voldria dir sobre això que en català ho s'entén molt bé, malaltia comença amb mal. I per tant, mal i malaltia són dues paraules en connexió. En el Nou Testament, la malaltia és un mal. I és evident que ho és. És un mal que colpeix la persona. Per tant, la malaltia és un mal i és una força de mal que tu tens en el teu cos o en el teu psiquè o en el teu esperit. Hi ha malalties corporals, hi ha malalties psíquiques, hi ha malalties espirituals. Tres tipus de malalties. Malalties corporals o somàtiques, malalties psíquiques de la ment, malalties espirituals, malalties del cor, de l'ànima. Per exemple, l'altre dia aquí a TV3 uns quants psicòlegs van anar parlant del que calia fer davant la pandèmia. Han estat 10 minuts. Bé, ara no analitzaré què van dir, només diré que d'aquella crònica, d'aquella entrevista, es deduïa que la persona humana tenia dos tipus de problemes, físics i psíquics. Els metges de l'ambulatori fan els físics i els psicòlegs i psiquiatres fan els psíquics. I s'ha acabat aquí. Ah, està bé. I els espirituals? Ni esmentats. Molt bé, agafem aquest lector d'abans, que ho ha fet força bé. El lector està a punt. Que llegeixi Marc capítol 2, versets de l'1 al 7 o al 8, per allà.
Uns dies després, entrant novament a Cafarnaum, i va córrer la veu que era a casa seva. S'hi va aplegar tanta gent que ja no hi cabien ni al davant de la porta. I els parlava. Es presentaren aleshores uns homes, a dur-li un paralític que portaven entre quatre. No poden presentar-li a causa de la gentada, descobriren el sostre a l'indret on ell era. Van fer un forat i baixaren la llitera on jeia el paralític. En veure Jesús la fe d'aquell home, diu al paralític: «Fill, et són perdonats els pecats». I hi havia asseguts allí alguns escribes que pensaven interiorment: «Com és que parla així aquest? De les penes? Qui pot perdonar els pecats sinó únicament Déu?». Coneixent Jesús a l'instant en el seu esperit que pensaven així dintre seu, els diu: «Per què penseu aquestes coses en els vostres cors? Què és més fàcil, dir al paralític: et són perdonats els pecats? O bé dir-li: aixeca't, pren la teva llitera i camina».
Molt bé, molt bé. Has llegit fantàsticament bé. Llegies tan bé que no, ni m'he sentit tampoc, però no passa res. No passa res. Perquè quan Jesús tira el paralític, té el paralític davant, diu: Jesús li digué, respon, jo dic, què esperaríem que Jesús li digui? Aixeca't, pren la llitera i camina, no? Home, esclar, per això l'han baixat de dalt, no? Perquè li digui: escolta, posa't bo, I Jesús no els diu això. Li diu, fill, et són perdonats els pecats. Ah, aquí tenim molt clarament els dos tipus de qüestió. Li baixen amb un que té una malaltia física, és a dir, que és paralític. No hi ha cap problema sobre això. Paralític, entre quatre, per tant, immòbil total. I Jesús diu, fill, et són perdonats els pecats, però això és una guarició espiritual, senyors. M'explico. O sigui que Jesús, i després per arreglar el clau, diu, és més fàcil dir, fill, et són perdonats els pecats, o dir-li a aquest paralític, aixeca't, pren la llitera i camina. Home, la frase és dir, doncs mireu, que voleu que el posi bé? Doncs això és el més fàcil. El més substancial i important és que se li digui a aquest home, fill, et són perdonats els pecats. Perquè si un rep el perdó dels pecats, rep la guarició total de la persona. I a partir d'aquí podem parlar si després s'aixeca, pren el llitera i se'n va cap a casa seva o no. Però en principi està clar que aquest, que a qui se li han perdonat els pecats, aquest home té naturalment la guarició espiritual, que és la més important de totes. En aquesta pandèmia hi ha molta gent malalta de l'esperit que no ho sap. I molts van al psicòleg, i el psicòleg els diu quatre, diguem-ne, generalitats, perquè és de bones intencions, eh? Però no toquen el tema. Els recepta ansiolítics, mira, també podem anar tirant tots, però el problema no és aquest, no és, diguem-ne, frenar l'ànsia. O sigui, el problema és saber per què hi ha l'ànsia. Un sentiment de culpa, per exemple, és fàcilment indicador d'una malaltia espiritual. M'explico. O sigui, aquí, atenció, perquè això dels miracles no és un conte de fades, podríem dir, sinó que hi ha molta cosa darrere. Bé, ara, dit això, perquè com que veig que anem a córrer, el rellotge corre, passarem a la segona part del regne. El regne com a criteri de vida. I llavors aquí explicarem una mica el que Jesús entén per viure segons el regne. Perquè el tema és aquest. Viure segons el regne, què vol dir? Naturalment que Israel coneix un sistema fonamentat i molt ben fonamentat en la llei de Déu. Per exemple, no matis, no robis, no cometis adulteri, no menteixis. Tot això és boníssim. Per què? Perquè és la llei, és les pistes que tu vols seguir, el decàleg, si actues i vols orientar la teva vida segons allò que Déu vol que nosaltres fem. La llei és expressió de la voluntat de Déu, sense cap mena de dubte. Si jo dic no matis, estic dient Déu et convida a no matar. No robis, Déu et convida a no robar. No, o bé, honra pare i mare, Déu et convida a honrar el pare i la mare, que és positiu, no és negatiu. I podríem ara seguir. Per tant, Hi ha un centre en la vida de Jesús que no és la llei de Moisès, que no és el decàleg tal com jo l'estic explicant ara, sinó que és el regne. I per tant, el regne vol dir que hi ha una manera de viure en la qual el decàleg arriba a la seva plenitud. Si jo et dic, algú d'aquí mata, segur la resposta serà no. Heu matat mai amb algú? La resposta serà no. Jesús? Sí. Aleshores, si agafem Mateu 5, diu el verset 21, es va dir als antics, no matis. Bé, els antics qui són aquests? Vol dir, es llegeix a l'Escriptura, des de sempre, l'Escriptura diu, no matis. I el qui mati serà condemnat pel tribunal. Això és Mateu 5, 21. Llavors, un podria pensar, jo no he mort ningú, per tant, he complert la llei i, per tant, ja estic en regla. És el que diu el fariseu de la paràbola, a Lluc 18. Que diu, jo no mato ni robo, no sóc com els altres homes, adúlters, lladres, no sé què. Jo dejuno, pago el delme. I Jesús diu, aquest va tornar a casa seva com havia pujat dalt, és a dir, sense res a la mà. No hi va haver res a la seva vida. Res més, perquè la seva vida era purament una relació d'estar en regla, però d'acord amb la llei, no d'acord amb el regne. El regne és posterior, és més profund, és un altre pas. I l'altre pas és el pas de la plenitud del regne. O sigui que tenim aquí una qüestió molt important, perquè el problema, un dels problemes que tenim avui és saber exactament com hem de viure. Hi ha molta gent que respon a aquesta frase dient com hem de viure? Com em sembla? Molt bé. Aleshores, el criteri de vida quin és? No és quelcom fora de tu que t'és donat, sinó que és la idea que tu tens del que has de fer i del que no has de fer. Naturalment, si un planteja les coses així, no hi ha regne que valgui. Per què? Perquè un viu donant voltes sobre el seu propi jo i trencar això, trencar aquesta closca, pot ser difícil, Pot ser molt difícil. Perquè no hi ha res pitjor que donar voltes sobre un mateix amb l'autojustificació, amb tot el que vulgueu, l'autoafirmació, els autos possibles. L'autoajuda també entra aquí dintre, és un auto d'aquests. El regne és per definició un hetero, és a dir, un altre. És admetre que he d'anar més enllà. Tornem a ser amb la idea del més enllà. I Jesús, quan explica el no matis, diu, doncs jo us dic, 5:22, el qui s'irriti amb el seu germà serà condemnat pel tribunal. El qui l'insulti serà condemnat pel Sanedrí. El qui el maleeixi acabarà al foc de l'infern. O sigui, evidentment que tot això és un llenguatge hiperbòlic. Però és hiperbòlic per què? Perquè diu, irritar-se amb el germà et porta a ser condemnat pel tribunal, que és el que el passa si el mates. Però és que si a més d'irritar-te amb ell l'insultes, passes ja al Tribunal Suprem, que és el Sanedrí. I si el maleeixes, de cap a l'infern. És a dir, el no matar queda reforçat i queda pujat de volum en el sentit que l'altre, si és objecte de la teva irritació, del teu insult o de la teva maledicció, aquest altre passa a ser un que tu has matat. L'has matat. Quan tu insultes amb una altra persona, o bé t'irrites amb ella, o bé el maleeixes, això és la mort de l'altre. Clar, em direu, escolteu, però això és una ètica molt, molt, molt exigent aquesta, perquè què hi ha de més fàcil que irritar-se amb l'altre? O dir-li quatre coses? O mal parlar de l'altre? Dir, aquest és un no sé què. Per tant, la mort de l'altre és el tema. Però entenent per la mort de l'altre, el fet que l'altre passa a ser per tu quelcom que no significa res, que pots deixar-lo de banda, que mereix el rebuig, el menyspreu, fins i tot la maledicció, deixa't a part. Per tant, el problema no és si jo trec la vida de l'altre amb un tret o amb un judici i el condemno a mort, que això també és no matar, sinó si jo l'altre hi tinc una relació en la qual el mati, és a dir, l'anuli, el descarti, el menys tingui, el posi fora del meu radi d'acció. Per tant, Jesús diu que no podem matar, naturalment que ho diu. En aquest cas la llei queda mantinguda totalment. Però, què vol dir no matar? I no matar vol dir això que estàvem comentant ara. No irritar-se, no insultar, no maleir. L'ètica del regne és una ètica que demana una conversió. Però és la conversió a la felicitat. No és la conversió a una exigència estúpida, podríem dir, que allà no pots fer res, sinó una conversió a la joia del cor. No vol dir que Jesús digueu de ser uns gent sense sang. No està dient això. Està dient que l'altre ha de ser respectat sempre. I ha de ser tingut en consideració sempre. I ha de ser promogut com a altre sempre. No pot rebre un atac de desnaturalització. De dir, tu ets un altre, però jo no et vull com a altre. Jo, de vegades, penso que aquest text és un text que serveix. Estem en una crisi de les relacions humanes, I no em refereixo només al tema de la parella, del matrimoni, no em refereixo a això. Em refereixo a qualsevol tipus de relació humana té dificultats. I moltes vegades la mort de l'altre és una realitat com un temple. Per aquesta via, no per la via de l'assassinat, sinó per la via aquesta d'aquí. Després, és una, això vol dir un altre criteri de vida en relació al regne, és el que en podríem dir la llei quan queda posada en una posició, diguem-ne, relativa. Per exemple, en aquestes mateixes antítesis, aquest mateix text que teníem ara, si tireu una mica més avall, el capítol 5 també, però el 33, el verset 33, es diu, es va dir als antics, no prenguis els juraments. I ja us dic, no juris mai. Clar, algú pot dir, home, trencar els juraments és clar, però per què m'has de dir no juris mai? Perquè diu Jesús, digueu sí quan és sí, no quan és no. O sigui, el jurament, per què serveix? Serveix per a dir, el que acabo de dir és veritat, totalment veritat. I Jesús diu, però és que tu t'has plantejat de dir una mentida? Si és sí, t'has plantejat de dir no? Si és no, t'has plantejat de dir sí? Per tant, jurar és no té sentit, perquè jurar és posar Déu com a testimoni. Però per què li poses com a testimoni a Déu? Si resulta que el problema és teu, que negocies amb la veritat. Bé, som a les fake news, no? De cada antítesi d'aquestes ens sortiria una llarga explicació sobre què està passant. L'Evangeli és d'ara, no és de fa 2.000 anys. I finalment, i amb això acabaré, els 9, l'exposició, hi ha la llei concentrada. La llei es pot concentrar aquí en un cas molt clar, que és el cas del doble manament de l'amor. Recordeu el text. Resulta que hi ha una pregunta del mestre de la llei que diu quin és el manament més important, i aleshores resulta que Jesús diu, escolta el Senyor, Shema Israel, és a dir, el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l'únic, estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tot l'ànim, amb tot el pensament, amb totes les forces. Jesús respon dient que aquest és el primer manament, i el segon li és semblant, estima els altres com a tu mateix. Diu, no hi ha cap manament que sigui més gran que aquests. I Mateu, en el passatge paral·lel, llegiu Mateu 22, 34, 40, diu, d'aquests dos manaments depenen la llei i els profetes. Això vol dir la concentració. 22, 34, 40. Ara cito exactament el final de tot, que diu, el verset 40, que diu, tots els manaments de la llei i dels profetes depenen d'aquests dos. Naturalment que aquí hi ha una saviesa molt profunda. Per què? Perquè la mesura de la nostra actuació, en darrer terme, és la mesura de l'amor a Déu i de l'amor als altres. Aquí hi ha la mesura, podríem dir el termòmetre. Jesús posa aquests dos amors en un lloc primer i segon, però fa d'aquests dos amors la base, el fonament, la concentració, el nus des del qual s'aguanta tot. I naturalment aquí ve la pregunta del Samma de Lluc. Diu, qui és el truisme? Estima els altres com a tu mateix. Qui són aquests altres? I ve la paraula del bon samarità. Per tant, el cristianisme és la religió de l'alteritat. De l'alteritat. No de l'individualisme. Això és... Per això ho estem passant malament ara, perquè hi ha molta gent convençuda que l'individualisme és la solució. I és exactament al revés. Però clar, si un es pensa que tot ha d'anar al voltant d'ell, llavors pateix molt. Perquè no en surt i perquè jo a mi mateix la felicitat no me la puc donar. Bé, aquí hi ha una mica del punt. Per tant, veieu que la llei aquí queda concentrada. La llei, en qualsevol cas, i amb això acabo, Mateu 5:17 diu, jo no he vingut a anul·lar, no us penseu que he vingut a anul·lar els llibres de la llei dels profetes, no he vingut a anul·lar-los, sinó a dur-los a la plenitud. Per tant, el regne és la plenitud de la llei. I, en aquest cas, l'amor és la plenitud de la llei, que és el que diu Pau, Romans 13. L'amor és la plenitud de la llei. Perquè la llei es concentra en dues coses. I aquestes dues coses, amor de Déu i amor als altres, són les que constitueixen el nucli del regnat de Déu. Bé, fins aquí.
Doncs, després d'escoltar atentament, hi ha dues maneres d'avançar una miqueta més, si us sembla. Una, que si volem fer una pregunta, una qüestió per aprofundir-la, o bé, si en fem de tot això, doncs, un petit resum per a fer-lo estival.
Mossèn Armand, quan has començat a parlar de l'exorcisme com de malaltia i que ve de la paraula mal o que tenen una connexió a les dues paraules, si poguessis aprofundir una miqueta més els gestos que també fa Jesús en els moments de l'exorcisme i les paraules que diu, perquè no fa invocació, però què fa? Per entendre aquestes malalties espirituals que ens comentaves.
Si per exemple agafem un text com ara Marc 5, que és aquell de l'endimoniat de Gerasa, no? Si teniu la Bíblia aquí a la mà, al Nou Testament, agafem Marc capítol 5. Aleshores, en aquest text, l'home, aquest home, que viu, diu, a les coves sepulcrals, és a dir, viu en el lloc de la mort, de fet viu o vaga per allà, perquè la paraula viure és massa. Ningú no el pot lligar, perquè la força que té és una força que el destrueix, no pot. Lliguen amb una cadena i es trenca la cadena, ho trosseja tot. I després diu, va donant-se cops en pedra. És a dir, l'autodestrucció és una autodestrucció real, es fa mal, s'autolesiona, que diríem ara, no? Per tant, i després, aquest home, malgrat tot, com que té la possessió a dintre, és a dir, té una força de mal molt forta, molt forta, llavors té un, reconeix la santedat de Jesús i alhora vol que se'n vagi, perquè diu, si et quedes aquí jo estic perdut. O sigui, el que estem intentant d'explicar aquí és que encara que no puguem sempre analitzar tot el que passa en termes dualístics de lluita entre bé i mal, però sí que la categoria de mal ens serveix per intentar entendre alguna de les coses que passen greus aquí. I l'exorcisme, en el fons, és una expulsió d'un mal fort que domina la persona i que li fa uns efectes greus. Jo no m'apuntaré ara a una antropologia de l'exorcisme, no agafaré la pel·lícula, per exemple. I no, perquè tot això de les manifestacions externes, això va molt bé per una mena d'escenari, per l'escenografia. Però el problema és quan hi ha un mal molt fort a dintre que et resulta insuportable. Per exemple, de vegades hi ha persones que cauen en una fixació. Allò ve i torna, i torna, i torna, i torna. Llavors, Jesús, el temps de Jesús es formulava en termes de dimoni a dintre. Ara podem donar-li un altre nom, però el resultat és el mateix. Una obsessió, una fixació, una submissió. Per exemple, hi ha persones que són víctimes del joc dels ludòpates, no? No estan, són esclaus d'allò, porten unes cadenes, no poden sortir-se'n. I aquí hi ha un missatge que és el de dir l'Evangeli, el regne, l'Evangeli del regne és alliberament. I és tornar a la humanitat, perquè aquest text s'acaba dient que diu el verset 15, diu: veieren l'endimoniat que havia estat posseït per la legió assegut, vestit i amb el seny recobrat. És a dir, el problema és que aquesta persona, Jesús li dona la humanitat que havia perdut, que estava sotmesa. Quan algú és víctima d'una força de mal, d'una atracció forta, perd la humanitat. I això és la destrucció. Per això l'exorcisme és un cas molt intens de recobrament de la humanitat atesa la subjecció forta que aquella persona sofria. Jo penso que podem fer. Aquests textos no són per a riure, diguem-ne, per a dir, bueno, això són històries. No, jo penso que aquí hi ha una qüestió que hem de prendre molt seriosament, i ara podríem allargar-ho, això, però ho faig per no, tampoc no monopolitzar el text aquest. Però hi ha una qüestió aquí. O sigui, la unió de mal, malaltia, subjecció, tot això va junt. Per què? Perquè la part psíquica, somàtica i espiritual de la persona van juntes. Naturalment que les repercussions són terribles. Si un té l'esperit malalt, és possible que també tingui el cos malalt i tingui el psiquisme malalt. Però, esclar, això, som una unitat,
Gràcies.
Molt bé.
Mossèn, bona tarda o bon vespre ja. Jo he estat prenent nota i el dubte que se m'ha causat ha sigut quan parlava de matar, no? Doncs de no matar no només a una persona, sinó doncs de matar aquella essència, no? Com a fill de Déu. La qüestió és, bueno, nosaltres doncs, a catequesis doncs, o des de ben petits ja se'ns ensenya el del sagrament del perdó. I bueno, d'això no n'hem parlat, poder, doncs, però som humans, tothom s'equivoquem, no? Llavors, dins d'aquesta problemàtica, no hi hauria la redempció a través del perdó?
Molt bé, gràcies. Sí. A veure, el que Jesús explica aquí a Mateu 5 és els criteris, diguem-ne, de vida, no? Una altra cosa és el tema del perdó, que apareix en moltes ocasions en els evangelis. Per exemple, el que hem citat de Marc 2, el paralític diu: els fills dels teus pecats et són perdonats, no? Per tant, aquest home ha de ser curat primer dels seus pecats i després de la paràlisi. Però les dues coses van juntes. El desliga de tot. Per tant, tu em dius redempció a través del perdó. Evidentment que sí. Evidentment que sí. O sigui, el perdó és redemptor. És alliberador. Et redimeix, et rescata de l'angoixa, de la tristesa, de la ràbia, del neguit interior. Per això hi ha una frase que tomba per aquests mons a Déu, que és nefasta, una frase que diu: ni oblit ni perdó. Aquesta frase és nefasta. La digui qui la digui. Ara jo no entraré en qui l'escriu. Però és la negació de la... O sigui, és la negació de la possibilitat que tenim d'alliberar-nos de la ràbia. Perquè un dels problemes d'avui és la ràbia. Hi ha molta gent enrabiada. L'altre dia, a la plaça de Sant Jaume, el diumenge passat, van tirar unes boles de tinta vermella a la façana. Façana del nostre conegut Pere Blai. Molt bé. I què passa? Doncs que allò és algú que és tan rabiat que és, no és sang, però sí sembla. O sigui, per tant, el perdó és redemptor. Sense perdó no hi ha possibilitat de salvació. O sigui, aquesta qüestió... El que passa és que el perdó l'hem de fer servir sempre en el moment que toca. O sigui, per exemple, en anglès diuen I beg your pardon. Però bé, escolteu, no siguem banals. Diu: perdoni, deixi el baixo a l'autobús, perdoni. Bé, vol dir dispensi. Però quan enfoquem bé el tema del perdó, llavors automàticament la persona que perdona queda redimida, d'acord totalment. Quantes vegades he de perdonar? 7 vegades? No dic 7 vegades, dic 70 vegades 7. Per què? Perquè si no ho fas així, quedaràs enxampat per la ràbia.
Fernand, permet per un moment més. Aquest perdó psicològic, espiritual, el deia el perdó sacramental, que ara no està gaire de moda. Per això estaria bé que també féssim, fóssim capaços de pensar en aquest sagrament del perdó, que diríem col·lectivament no és habitual aplicar. No el fem massa ús, per entendre. O bé se'n fa un ús molt espiritualista, en el sentit de
de remenar a l'ajustament la seva pròpia la pròpia contradicció, i a vegades només és una pura direcció espiritual. Per tant, necessari i tan alliberador que això aniria molt bé que fos ben realitzat, ben celebrat i ben viscut com una autèntica festa que no sabem fer.
Bé, el perdó sacramental és l'expressió eclesial i màxima del perdó, diguem-ne, a nivell espiritual que la persona pot obtenir. O sigui, aquí sí que el sagrament moltes vegades ens costa d'entendre'l, perquè com que estem acostumats molt a la dimensió empírica, allò que es pot tocar i es pot mesurar, el sagrament ens resulta una mica llunyà de la cultura. Diem, bueno, jo vaig allà i una paraula pot guarir-me. Jo et perdono els teus pecats, el Pare, el Fill i l'Esperit Sagrament. Tere, mira, doncs ja està dit. Però això exactament què representa? Clar, a Mateu 9 es diu bastant, diu, la gent s'admirava que Déu hagués donat un poder tan gran als homes. No? Però el problema quin és? Que en aquest món és possible perdonar. I això no és només Jesús que ho fa en nom de l'Església. És clar que un, quan està fet alguna cosa que se sent malament per dintre, de veritat, hi ha dues possibilitats. O bé, aigualir, tirar l'aigua, el vi, i que allò quedi més o menys així, difuminat, o hi ha una recerca de guarició amb una petició de perdó que no és culpabilitzada, que no és culpabilització. La culpabilització és la versió dolenta del tema, és la versió malaltissa del tema. La culpabilització és sempre un corsec que no resol res. Però s'ha de resoldre. I per tant, és impossible ser humans i no sentir, tenir sentiment de culpa. És impossible. Almenys segons les categories judeo-cristianes. Poso un exemple. En el món nipó, a l'extrem orient, hi ha aquells que estiren els kamikazes, els que estiren i s'immolen, no? Per exemple, aquest dematí a la televisió sortia la imatge d'aquests xicots de l'atemptat del 17 d'agost posant-se aquelles cintures amb els explosius. Per tant, dient, bueno, jo m'immolaré per tal, tal, tal. Això, en la cultura judeocristiana, és impensable. Els d'ETA, els d'ETA, els bascos, no? ETA, van matar més de 800 persones. Però mai no va ser immolant-se. Per què? Perquè el sentit de la vida és molt alt I com que són de cultura judeo-cristiana, d'aquesta dimensió no hi és. Per tant, què vol dir? Què vol dir amb això? Que nosaltres, davant del sentiment de culpa i de pecat, tenim una possibilitat, que és la possibilitat de la guarició espiritual. I aquí el sagrament hi entra de ple. I, o sigui, bueno, això ara seria llarg perquè entraríem en temàtiques pastorals i etc etc. Però evidentment que amb l'Evangeli als nits, aquesta frase de Mateu 9, que està posada darrere, després de l'episodi aquest del paralític, en la versió que Mateu en fa, és una frase molt important del poder que Déu tan gran ha donat als homes. Jo penso que això no hauríem de fer, hauríem de reflexionar-ho més, perquè és clar, tenint això, tenint aquesta possibilitat d'obtenir el perdó, perquè ens entestem a viure sense perdó. Pregunto.
Us sembla, podríem reconèixer la diferència entre qualsevol profeta, qualsevol líder, amb Jesucrist. Aquesta és la, penso que és la primera convicció, que no és un qualsevol, sinó la diferència, qualsevol ideologia, qualsevol pensament, la persona de Jesucrist és definitiu. Som de Crist i hem de ser una actitud ben diferent. La manera d'entendre és seguir-lo, aquell que allibera, que salva de manera misericordiosa, en nom del Pare. Molt bé. L'última cosa és pensar que som cridats també a ser signes i miracles al món. Per això cada presència de cada de nosaltres és com un miracle ja. Agrair que en podem fer de miracles al nostre nivell, que vol dir aquests signes alliberadors de cara a tothom.
Gràcies a tots per la vostra atenció i per les preguntes fetes. No tinc un text escrit, és només un guió que tinc d'una pàgina així, que no serveix per res, però com que hi ha els mitjans tècnics que ens permeten reprendre-ho tot, ara els de prendre punts ja gairebé en aquest moment es pot fer, però també és important, si un vol aprofundir en el tema, reprendre alguna part del que s'ha dit aquí. En qualsevol cas, les citacions bíbliques són importants per a poder-les retreballar, perquè donen més del que moltes vegades hagi pogut comentar.
Molt bé, doncs gràcies, bona nit.
El meu baluard, Déu meu, necessito.